divendres, 9 de la nit. Això només pot ser Pòdium, el programa esportiu de Punt 7 Ràdio. Què tal? Com anem? Salutacions de qui us parla, Gemma Grau. En el programa d'avui, com sempre, repassarem tot un munt d'esport saloní. Jornades, crònica de partits, presentacions... Una miqueta de tot. Us sembla si comencem? Som-hi! El cap de setmana passat, la Unió Esportiva Sant Celoni no va disputar jornada de Lliga, ja que tots els seus jugadors i jugadores gaudien de jornada de descans pel Carnestoltes. Aquest cap de setmana, però, tornen de nou a la feina. Aquests són els partits que podrem veure a partir de demà mateix, aquí, a Sant Celoni. 10 del matí, Benjamí F, Bellavista, Milan. I també a la mateixa hora, a la Vide, Bellavista, Milan. 12:45 del migdia, dos partits més. A la BF, Granollers. I Benjamí D, Bellavista, Milan. 1 del migdia, moment del A la BB, Olímpic, La Garriga. 4:45 de la tarda, Infantil A, Vigues, Club Esportiu. 6:15, el primer equip, Ametlla, Associació Esportiva. Diumenge, la jornada comença a 9:45 del matí, amb el Benjamí B, Llerona. A les 10, moment del pre-Benjamí D, Molletense. A 11:15, Benjamí B, Bellavista, Milan. A les 11, femení, Mollet. 1:15, infantil C, Montmeló. 4:15 de la tarda, cadet A, Premià. I, finalment, 6:15, juvenil B, Anglès Terbrugent. Repassa els partits que la Unió Esportiva Sant Celoni disputarà com a visitant, fora de casa. Per demà dissabte, dia 4, a 11:45 del matí, Santa Eulàlia Ronçana, pre-Benjamí A. A 11:45, Llavaneres, Benjamí C. 11 del matí, dos partits a dos emplaçaments diferents, Sils, a la Via i Olímpic La Garriga, Benjamí E. 12 del migdia, Pla d'en Boet, femení C1. 12:20, Argentona, pre-Benjamí C. 1:15 del migdia, La Llagosta, a la Via E. 1 del migdia, les franqueses, cadet B. 2:15, Palamós, Benjamí A. 3:15 de la tarda, Vilanova del Vallès, cadet C. I 3:15 de la tarda, Sant Feliu Codines, juvenil A. Un únic partit per diumenge a fora de casa. 1:15 del migdia, La Roca, infantil B. Hem acomiadat la UESC, la Unió Esportiva Sant Celoni, i ens n'anem cap al pavelló 11 de setembre. Els protagonistes, en aquest cas, són totes les persones, tot el Club Bàsquet Sant Celoni. Per parlar d'ells, de totes les novetats, per fer crònica de partits, per saber què és el que es cau dins del club, tenim avui amb nosaltres, i a més aquí als estudis de Punt 7 Ràdio, amb en Pere Porrà, entrenador i coordinador de Cistella Petita. Què tal? Molt bona nit.
Què tal? Com estem?
Doncs molt bé, i tu?
Mira, anar fent.
Sempre tot un luxe tenir-vos aquí, als estudis de la ràdio.
Sí, sí.
Ens has d'explicar moltíssimes coses. Primer de tot, comencem per jornada lúdica, si et sembla. Carnestoltes.
Sí, sí, sí. Bé, doncs, el passat dissabte, la nostra comparsa de Carnaval va ser la més votada per la resta de comparses, i destacar que érem unes aproximadament 125 persones, que vam estar... Bueno, hi va haver moltes mares i pares ajudant a que tot sortís bé, i que tot i ser un aspecte que no és esportiu, reforça molt els vincles entre els jugadors del club, el fet de que s'organitzin aquests aspectes socials i que sortim a ballar i a passar-nos-ho bé de tant en tant i no estar sempre dins el pavelló, que també ens convé. I doncs això, doncs el que he dit, agrair sobretot a les mares i pares que han estat treballant amb les disfresses, que s'han estat corrent com havia d'anar la disfressa, amb qui es disfressava, els acabats de disfressa, que han sigut genials, estava molt elaborada i se'ls ha de felicitar perquè és un molt bon treball.
La veritat és que, bé, fèieu moltíssima patxoca. Anàveu del Rei Lleó i van haver molts... cada vegada que estàveu passant, també era una de les més nombroses,
sí,
de comparses.
Sí, sí, no? I a més, que ja portem 3 o 4 anys que són disfresses molt, molt elaborades. L'any passat recordo que anàvem de llums.
Els il·luminats, i tant.
I que va ser molt, molt trencador. I aquest any de Lleons també ha sigut... No comprem les disfresses, sinó que les fem nosaltres. i vam veure, quan passava per allà a la sala de reunions, veia molts pares i mares allà grapant coses, fent que la pell aquesta sortís bé i la pell de disfressa i tot això, i s'ha d'agrair perquè és una feina que no es paga, que no és remunerada i que contribueix molt a reforçar aquests vincles socials del club, que són, per nosaltres és perfecte.
I això vol dir que sereu també els lleons del bàsquet a partir d'ara?
Nosaltres som més dimonis, ens identifiquem més com a dimonis.
Sí, no, per això ho deia, dic, a veure si hagueu de canviar l'emblema o alguna cosa.
Hi haurà una disputa entre les dues mascotes, a veure quina triomfa. De moment el dimoni ens... Clar, hauríem de canviar l'escut, hauríem de canviar moltes coses i de moment ens va bastant bé amb el dimoni. Anem guanyant partits i anem tirant endavant, que ja que és el que compta.
Diguem que sí, que heu de continuar sent els dimonis, però també, en certa part, una mica de lleons damunt de la pista, perquè... A veure, per exemple, aquest cap de setmana passat, si passem ja al que és tema crònica, el sènior masculí, impressionant, damunt del terreny de joc, va guanyar el seu partit d'aquest passat dissabte. 50 Bisbal Bàsquet, sènior masculí 65. Es queden com a tercers a la classificació.
Sí, a més, han tingut molta sort perquè els seus rivals directes han perdut i han avançat una posició. I, de fet, ara els queden partits menys, o sigui, més assequibles que no pas els seus rivals directes, tot i que aquest dissabte tenen un partit molt complicat a casa contra el Sant Narcís, que va en sisena posició, i per això animem a tothom que hi pugui venir, és a 6:15 de la tarda, i hi haurà molt bon bàsquet perquè, per exemple, el nostre sènior porta 5 partits consecutius guanyant, i el Sant Narcís és un rival que els va guanyar l'anada. És un partit que van perdre, que va ser molt estrany, que van jugar un dimecres, i serà important que els animem des de la graderia per guanyar amb un rival directe, per seguir escalant posicions i també per recuperar l'average, que bueno, el tenen negatiu, i a veure si el poden recuperar i ja, bueno, intentar pujar fins a la segona posició, que és la que dona l'accés directe a la competició de Primera Catalana, que és, crec que és el seu objectiu i el de tot el club ara mateix.
El seu partit de tornada ja més o menys tothom s'ha agafat una miqueta a la mida, no? Saber com juguen uns, com juguen els altres. Saps si s'ha preparat d'alguna manera en especial aquest partit, sabent quines característiques tenen els altres, sabent què és el que està passant ara mateix dins de la mateixa classificació?
Bé, sabem que és un equip, el Sant Narcís, que tira molt, molt de tres, tira molts triples, i els entrenadors de l'estaf han anat a veure jugar al Sant Narcís i ho ha explicat, que és un equip que domina molt el joc exterior i que pràcticament no busca els seus pivots. Uh-huh. Ara no vull dir que la gent que vagi dissabte vegi un festival de joc interior i jo ara quedi malament, però vull dir que és un equip que domina molt la línia exterior i que hauran de vigilar.
És una de les coses que és com tret característic de comarca gironina, això, tir exterior,
sí,
en molts dels seus clubs.
Bé, depèn molt de la zona. Mm. Per exemple, la Bisbal, tal com dius, la setmana passada que van jugar contra la Bisbal també hi va haver molt tir exterior, menys encert que no pas al Sant Narcís, però sí que és veritat. No sé per què, a què es deu això, però sí, abusen bastant del tir exterior. Tot i que nosaltres també, déu-n'hi-do, el nostre estil és bastant buscar el triple, i tot i que hi ha més equilibri.
És que així sumen més ràpid els punts, no?
Sí, sí. I tant.
Sènior femení no va poder ser, però tot i així, déu-n'hi-do, perquè van jugar contra les primeres i elles estan en la cinquena posició. No està gens una mica malament.
Sí, bueno, i han... Porten dues setmanes que estan jugant contra les líders. Hi ha hagut, fa dues setmanes van jugar aquí a casa amb pròrroga inclosa, que van treure la victòria contra el Boet Mataró. I aquesta setmana han jugat contra el Roda, que és l'equip que està empatat amb el Boet a la primera posició. I han, bueno, a casa del Roda hi van perdre d'uns 15 punts. Però bé, és un equip difícil, és un equip més fort físicament i... A vegades és difícil jugar contra equips d'Osona que són molt, molt guerrers, i va ser difícil poder guanyar, perquè també es van fer alguna zona que és difícil d'atacar. Tot i que ho treballen els entrenaments, a vegades és molt difícil, segons amb quin equip, jugar-li amb una zona davant. És molt complicat.
Sí, van primeres, experiència, anys d'experiència dins de la categoria. Déu-n'hi-do, clar, són coses que marquen.
Sí, això mateix que dius de l'experiència, el nostre equip... És un equip molt jove, sí. amb la majoria de jugadores que no arriben als 20 anys, mentre, clar, el Roda, per exemple, el Boet, que van jugar fa dues setmanes, són equips de noies que ronden els 25-26, que vulguis o no, ja porten 5 o 6 anys jugant a tercera catalana i ja saben més o menys de què van els tirs. Mm. Nosaltres ens hem d'anar acostumant, ja portem 2 anys en aquesta categoria i a mica es van veient els resultats.
I tant que sí. Cinquenes, és el que dèiem, déu-n'hi-do. Per aquest cap de setmana s'esperen moltíssims partits, perquè ara ja sí que tots heu tornat una altra vegada cap a la feina. Què ens destacaries?
Bé, doncs, primer de tot, destacar sobretot els partits que jugaran el diumenge a la tarda. Tenim el dissabte al matí tenim 4 partits, que són de tots de cistella petita, sobretot destacar l'infantil femení, que juga dissabte a les 12, contra Lloret de Mar, i el diumenge a la tarda hi ha 3 partits que són interessants. Primer de tot, el cadet femení juga a les 4, contra les franqueses, que és un rival que hi hem jugat 4 vegades, i a veure si en aquesta cinquena podem seguir dominant-les. I bé, doncs, això, no? Aquest equip, que de fet sóc jo el seu entrenador...
Bé, els comprem cap a casa, ben
sí,
fet.
Sí, sí, clar, evidentment. Portem unes últimes jornades bastant encertades, que bueno, de fet jo no tiro, però fa 2 setmanes vam arribar als 82 punts, que és complicat amb jugant a pista llarga, amb jugadores de tercer i quart d'ESO, perquè us en fa una idea, que encara no estan del tot fetes, no tenen força potser per tirar triples algunes, que el joc és menys físic, i ficar 82 punts amb contraatacs, amb pressió defensiva...
I amb equips femenins, que sempre els marcadors són més curts.
Sí, sí, doncs ficar 82 punts i que te'n fiquin 41 és un molt bon resultat. I aquest cap de setmana, contra les franqueses, intentarem repetir-ho. Sobre això que diem, jugar al contraatac, intentar defensar fort i tirar triples, que ens agrada a tots. Tot i no ser de Girona, com he dit abans, però...
I tant, s'ha d'apretar, clar que sí. Això serà diumenge a les 4 de la tarda.
Això mateix. I després, just en acabar aquest partit, comença l'esperat sènior masculí contra el Sant Narcís, que bé, el nostre sènior ve de guanyar 5 partits seguits i vol continuar amb la ratxa contra el Sant Narcís. I a veure si ho aconseguim.
I just després, cap a sènior femení.
A 8:15, el sènior femení juga contra Llinars, que és un derbi pràcticament, tot i que hi ha molt bones relacions amb el Llinars. I el Llinars va 8è i nosaltres anem 5ens, com ja hem dit, i serà un partit xulo de veure.
Mm-hmm. Perfecte, doncs ja sabem què hem de fer aquest cap de setmana. Marxar tant dissabte com diumenge cap al pavelló 11 de setembre i veure molt bon bàsquet.
Això mateix.
Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies per tot i t'esperem quan vulguis. Portes obertes, ja ho saps.
Gràcies.
Acabem secció, com sempre, repassant tot el calendari de partits que aquest cap de setmana disputa el Club Bàsquet Sant Celoni. Primer, partits a casa, com a locals. Al pavelló 11 de setembre per demà dissabte, a 11:15 del matí, hi tenim 2 partits. Mini femení, Mollet A. I premini masculí, l'Ametlla Blau. Passem a les 12 del migdia. 2 partits més. Infantil femení, bàsquet Lloret Verd. I mini masculí, Canovelles. I a 5:45 de la tarda, júnior masculí, Ubemir U. Partits per diumenge. Els 3 els estàvem esmentant fa només un momentet amb en Pere. A 4:00 PM, cadet femení, les franqueses. 5:45, sènior masculí, Sant Narcís. I 8:15 PM, sènior femení, Llinars. Partits com a visitant. Per demà dissabte a 9:00 AM, Lliçà de Vall, premini femení. A 10:15, Mas de Sant Lleí, premini masculí. 10:00 PM, bàsquet Oms, premini femení. 5:15 de la tarda, Vilassar de Mar, júnior femení. I 6:15, Bosco Horta, sots 21 masculí. Un únic partit programat per diumenge. Serà a 9:00 AM i enfrontarà el Vilassar de Mar amb el cadet masculí. Més esport saloní, en aquest cas ens quedem al costat del Club Vòlei Sant Celoni. Propera jornada, tots els partits per demà dissabte dia 4. Comencem amb el calendari programat a Sant Celoni mateix, al pavelló municipal del Sot de les Granotes. Vòlei Sant Celoni com a locals. 2 partits a 10:00 AM. Per un costat, a la Vi i Mataró, i per l'altre, cadet Escola Pia. I a 12:00 PM, 2 partits més. Juvenil Escola Pia i sènior Mataró B. Calendari amb el Vòlei Sant Celoni com a visitant, també per demà dissabte. Granollers, Vòlei Sant Celoni juvenil escolar, a les 9 del matí, al pavelló municipal El Tub. 9 del matí també, en aquest cas, al pavelló municipal de Cardedeu. Ginebró, infantil escolar. I també al pavelló municipal de Cardedeu, però en aquest cas, a 11:15 del matí, blanc-vermell, Vòlei Sant Celoni infantil escolar. En el pòdium d'aquesta nit tenim una sorpresa molt, molt especial. Una d'aquelles coses que sempre ens fa moltíssima il·lusió de poder parlar, de poder compartir i de poder-vos presentar. Aquesta setmana tenim aquí com a protagonistes als estudis de Punt 7 Ràdio a la Louise Brown. Què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
I amb en Xavi Manso. Bona nit.
Bona nit, Gemma.
Com esteu?
Molt bé. Molt bé, molt il·lusionats.
D'aquí a just una setmana presenteu un nou projecte a l'Ateneu. Expliqueu-nos una mica, poseu-nos en context.
Bé, sí, d'aquí una setmana estarem a l'Ateneu. Abans d'explicar-te res, volíem aclarir un tema que és important perquè tothom em pregunta i quan ha vist el projecte i volem que quedi molt clar, no? És un projecte fet com sempre, tot el que fem amb el cor, no? Però aclarir que no som neutrals ni a aquest ni a cap conflicte, no? Perquè pensem que la neutralitat et posiciona sempre al costat de la banda opressora. El que sí que estem radicalment en contra és de la lluita armada de qualsevol tipus. Pensem que només aquells que no obtenen fe les seves creences recorren a la violència, i no només en un conflicte, ni en aquest en concret, sinó en tots els àmbits de la vida. Aclarit això, el projecte Superant Foscors ja va començar l'any passat. És una manera que tenim de cridar, de denunciar, de fer-nos veure, per donar visibilitat i ajudar aquella gent que està oblidada i que està al nostre voltant. L'any passat va ser per commemorar els 20 anys de la finalització de la Guerra de Bòsnia i concretament el drama de Srebrenica, i també pel tema de la gent amb discapacitats, que va ser en aquesta vegada visual. El tenir tant èxit, entre cometes, perquè l'èxit és molt relatiu, depèn de com ho vegis, però vam rebre molts agraïments de tota mena de gent que no coneixies, mails, missatges, trucades. Doncs ens va fer veure que potser alguna cosa havíem fet bé i que potser aquest projecte hauria de continuar i donar-li la visibilitat que havíem tingut amb el passat. Tot i que a la Lluís i a mi no ens agrada això d'aquests focs artificials, no? que sortir ni estar exposats ni a mitjans ni tan públicament. Ens agrada més fer les coses sense que la gent se n'assabenti, perquè tu ho sents. Pensem que és una manera el donar aquesta visibilitat és una manera d'arribar a més gent i de poder ajudar aquesta gent que realment ho està passant malament. I el per què el conflicte israeli-palestia, doncs potser això ho pots explicar tu, no?, que ens van arribar aquelles imatges de les dones.
Sí, vam veure per internet imatges de milers de dones caminant a Israel, però eren dones israelis i palestins, els dos junts, i volien caminar 200 quilòmetres per demanar que els governs comenci un procés de pau negociant, perquè ja estava fart de perdre fills, pares, mares, famílies, amics amb aquest conflicte, que fa molt, molt temps que hi ha aquest conflicte. I doncs hi ha un grup de dones així tan gran, té molta, molta força. I ara, arreu d'aquest marxa, ja estan aficant al seu govern. Ja hi ha més presència de dona allà. Ja està començant a parlar de pau. I bueno, ha sigut una cosa molt emocionant a veure. I volem difondre aquesta imatge per a tot arreu, per contrastar amb les imatges que rebem d'Israel a la regió, que sempre és violència, lluitar, són imatges molt, molt lletjos, però en realitat hi ha molta gent allà que estan lluitant per la pau, que no veiem això.
Sí, exacte. Bueno, és molt important això que està dient, no? Perquè bueno, la Lluís i jo entrenem cada dia, no? I aquestes imatges recordo que les vam veure i l'endemà parlàvem, ostres, tu has vist això? Dic, és que és guapíssim, em van quedar de seguida enamorats d'aquest tema, no? Hem de fer alguna cosa. Clar, nosaltres, n'hi ha gent que canta i difon el seu missatge, n'hi ha gent que escriu i el difon. I nosaltres tenim una eina molt potent, que és l'esport. Hi ha molta gent que fa esport. Però pensem que l'esport és una eina molt important, tant pacificadora com aglutinadora, no? I, doncs, fem esport. Podem anar allà, i anem a la Franja de Gaza i farem, bueno, una volta al perímetre de 60 quilòmetres difonent aquest missatge. Uh-huh. Un, l'esport com a aquesta eina pacificadora, i un altre, el paper que hauria de tenir la dona, que és el que ha dit la Lluís, i que no té a tot procés de pau.
Sí, sí, és el que deies abans, no és per protagonisme, no és per afany de protagonisme, evidentment, sinó per donar-hi una miqueta més de visibilitat a les coses que estan passant i per les que s'ha de continuar lluitant.
Mm-hmm, exacte, exacte. I és, no sé, expressar una queixa, digue-li humil, perquè nosaltres no som ningú, però una queixa de que la violència no ajuda a solucionar cap problema, sinó que genera més odi entre les persones i els pobles. I això, bàsicament, és el que volem difondre.
Vosaltres estareu corrent durant moltíssims quilòmetres. Què és el que espereu una vegada arribeu allà? Què espereu trobar? Us han explicat alguna cosa? Sabeu?
Pues, l'ONG de Women Wage Peace ens ha ajudat bastant i ens ha posat en contacte amb altres ONGs que utilitzen esport per ajuntar atletes israelis i palestins, doncs, entrenant junts. I, en principi, alguns vindran a trossos a compartir el recorregut amb nosaltres. Clar, és això, és la de córrer és la de menys. Mm. És de conèixer la gent allà, de saber de les seves opinions, què estan fent, com estan lluitant pacíficament. I després volem fer un reportatge amb totes les experiències que viurem allà. I tenim la sort que vindrà...
Sí, un amic nostre que es diu Dando, que tot i ser català viu de nacionalitat americana, viu a Miami des de fa molts anys i és productor. El que passa que ell, una part del seu temps el dedica a fer altruistament col·laboracions en diferents ONGs que ell creu interessant. Com és amic nostre, li van proposar i de seguida va dir que sí, que ja que ve el cas, també és un altre dels valors que volem remarcar amb aquest projecte i a Superant Foscors, que li ve molt bé, que és, bueno, d'una manera altruista, desinteressada, sense cap mena d'afany de lucre, perquè ens autofinancem nosaltres mateixos, no demanem ajuda econòmica, ni l'únic que demanem és difondre el missatge, doncs que qualsevol persona, amb la mesura de les seves capacitats, pot fer allò que es proposi. Nosaltres tenim un blog.
El blog és superantfoscors.wordpress.com i ja trobeu tota la informació de la ruta, per què ho fem... I està també en anglès, també, perquè també volem defrontar el missatge a Anglaterra, també.
Ja, esclar. Avui mateix hem rebut un missatge d'una amiga de la Lluís, d'una ONG.
Sí, és una amiga que treballa a la Universitat de Coventry, que és el centre de pau d'Anglaterra, i dona molt suport per al nostre projecte. I, bueno, ho pengem també al Facebook, que tenim també. I aquestes missatges, clar, es porta al cor quan estem allà i donar més força.
Durant tot el trajecte estareu via Twitter o penjant missatges, com vau fer a l'anterior edició?
Sí, sí, ho farem, tot i que aquesta vegada, bueno, tant la Lluís com jo, les tecnologies no les portem gaire bé i ni anirem acompanyats per algú que ho entengui. Una persona que ens està ajudant molt, que és en Guillem Calvet, tot el tema de blog, Facebook i tot això, i Twitter ho porta ell, i li anirem enviant tot via mail amb ell i ell ho anirà difonent per aquí. Perquè, bueno, hem llogat un apartament molt a prop de la Franja de Gaza, en principi té wifi, té de tot, i allà anirem treballant cada tarda quan arribem a casa, anirem difonent totes les imatges i tot el que hem viscut durant aquell dia.
Perfecte. Així, com a mínim, també tota la gent es podrà posar en contacte amb vosaltres i donar-vos tot el seu suport diàriament. El timing, més o menys, quin serà? És a dir, quan marxeu?
Bé, marxem el dilluns, el dia 13, i doncs tenim uns dies per fer entrevistes, per conèixer la gent allà, i el divendres correrem, perquè el divendres és un dia festiu allà, i doncs poden venir més atletes per participar amb nosaltres. I bé, després tenim dos dies més per gravar.
Exacte, entrevistes i tot això.
Però crec que serà una setmana molt curta, perquè tenim molts contactes allà, periodistes, i jo crec que anirem...
Sí, sí, jo també ho penso, però bueno, bàsicament el que hem pensat, ja ho hem parlat, que volem disfrutar aquest moment, volem disfrutar aquesta setmana i la volem gaudir. Mm. Seran pocs dies, però intensos.
Segur. Aquest divendres feu la presentació del Superant Foscors i a més hi ha actuacions de luxe.
Sí, exacte. Mira, amb això dels valors que hem comentat abans, del tema de l'altruisme, Hi ha molta gent que canta, hi ha molta gent que escriu, però de vegades costa trobar algú que entengui i que difongui el missatge que volem donar, no? Entre aquestes persones vam trobar dues, una escriptora que es diu Montserrat Arbós, que ha escrit un llibre a tigre de paper que es diu Una amistat prohibida, que explica el conflicte des d'un punt de vista diferent, des d'un punt de vista d'una dona israeliana que, després de passar per una sèrie de processos, va entendre i va comprendre el que pensa un palestí. Es va fer amic d'un palestí i va canviar radicalment la seva manera de pensar. És un llibre molt maco i molt sentit, i a part des de la seva experiència personal, perquè és una dona, és una periodista que ha estat vivint allà i ha estat corresponsal del diari Avui, i de seguida, quan ho parlàvem amb la Lluís, tot corrents, ens va encantar. I vam dir que potser seria una de les persones, que la persona clau que podria venir aquí. Primer, pel fet de ser dona, perquè ser periodista i enviar a l'Orient Mitjà no és gens fàcil, segons ens ha dit ella, gens fàcil. I després, per l'atreviment que ha tingut de mostrar aquest altre punt de vista de la gent d'Israel, no? Aleshores, de seguida vam contactar amb ella i, ostres, va estar oberta al nostre oferiment i de seguida va voler venir i ens va explicar, hem quedat amb ella, ens ha explicat una dona fantàstica amb una cultura espectacular. Jo penso que no la podem deixar perdre, perquè dirà coses molt, molt, molt interessants. I després, per una altra banda, tenim la cantautora que ara s'està fent molt coneguda després del seu últim disc, que és la Sílvia Tomàs, que també és una noia encantadora, amb un missatge espectacular amb la seva música, i igualment, de seguida ens vam posar en contacte amb ella i va estar encantada amb el projecte i que ens podria ajudar amb tot allò que calgués. I jo aconsello a la gent que vingui, perquè serà... Ja no, sentir-nos a nosaltres, ja m'imagino que la gent està una mica farta de sentir-nos, però el missatge que poden donar aquestes dues dones és espectacular, i si no, ja ho veureu.
El vostre missatge sempre és espectacular, també, perquè, a banda de totes les vostres grans trajectòries per separat, que déu-n'hi-do també, cada vegada que feu alguna cosa d'aquest tipus, d'aquest caire, sempre és espectacular poder-vos escoltar i sentir tot el que esteu dient. He dit sentir perquè és qüestió de sentiment, no és pas una altra cosa. Marxar cap a la Franja de Gaza segur que és un repte personal, també en certa part, no? És una manera diferent de córrer. Us heu plantejat anar una miqueta més lents, per així dir-ho, per poder-ho viure encara molt més? Si us heu de parar, si no us heu de parar, es pot realment parar?
Sí, sí, tenim tot el dia. Per això que no hi pressa, és de gaudir el moment de... Si coneixeu una persona al camí que vol parlar, no sé, perquè passen moltes pobles, pues, sí, sí, pararem i parlarem. Jo crec que tenim 2 hores, no?, entre que faci sol i que des de nit.
Sí, exacte. La previsió més o menys és entre 5 i 7 hores, però com ha dit la Lluís, que no tenim cap mena de pressa. Tenim tot el dia per endavant. I, bueno, com això del tema de rellotges, ella i jo no portem gaire bé, perquè sempre que entrenem ens barallem per a veure qui porta el rellotge, cosa que és... No tenim, en aquest cas no tenim cap problema. Volem gaudir de la ruta, volem gaudir del dia, volem gaudir de la gent, que ens expliquin, que explica a nosaltres, tot serà una mica improvisat.
Per tant, imagino que no cal un entrenament especial, sinó que més aviat és un gaudir i fer visible qui és el que hi ha allà.
Sí, suposo més entrenament de cap, no? D'anar allà i treure tot que està al cap i només pensar en el projecte a aquests dies, perquè serà, com he dit, una setmana molt curta i hem d'aprofitar tot el temps que estem allà. Doncs és de concentrar totalment en això, a més de gaudir. Mm-hmm. Però no, els entrenaments... més o menys com abans.
I sobretot també suposo que és treure del cap tots els prejudicis que ens en podem arribar a emportar en un moment determinat quan veiem segons quin tipus d'accions que hi pugui haver.
Sí, 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 potser. Ja veurem si ens ho podem treure, no? Perquè aquest conflicte és una mica complicat, tot plegat. Però, bueno, en el tema de la ruta, per exemple, nosaltres havíem pensat en una ruta, bueno, i l'hem hagut de modificar 2 vegades, ens l'han fet modificar pel tema de seguretat, no? Perquè la tancada a Gaza, per qui no ho sàpiga, Gaza és la presó més gran que hi ha al món, oberta, no pots entrar, no pots sortir, si no és amb un permís superespecial, i bueno, tota la gent que viu allà, que és de més d'un 1,5 milió de persones, doncs imagineu, no?, amb la conseqüent gana, misèria que estan passant allà. Doncs en principi volíem passar... La Franja de Gaza està el seu perímetre és una doble tanca amb un camí al mig de seguretat, és un camí asfaltat, que fa 51 quilòmetres de llargada. Ens vam posar en contacte amb aquesta ONG, aquesta ONG es va posar en contacte amb seguretat d'allà i li vam dir que nosaltres volíem anar pel mig de la tanca. Bueno, en principi s'ho van prendre una mica amb broma, no s'ho creien, i diu, no, aquesta tanca és ús exclusiu militar, és per l'exèrcit. Dic, bueno, pues, ja està, pues, si vosaltres sabeu que nosaltres anem a córrer, no hem de temer res, no? Anem per allà. I, bueno, i ens van dir que no, que de cap manera, que això no es podia fer. Ja no només pel tema de pedres i projectils que poden venir des de la Franja de Gaza, que és la manera que tenen ells de protestar, sinó des del mateix exèrcit israelià, que es veu que tenen ordres de que qui s'apropi a menys de 500 metres de la tanca disparin sense preguntar. I es veu que, bueno, molta gent no podria, no té tothom per què saber que anem a córrer ja nosaltres. És a dir, que el perill era més de la banda israeliana que de la banda palestina. Era això. I ens vam proposar un altre recorregut que s'allunyava molt de del que volíem fer, i al final hem arribat a un pacte que serà més o menys passem a entre... N'hi ha trams que menys de 500 metres, però aproximadament entre 500 i un quilòmetre de la tanca, que és el més a prop que pots apropar-te. I fa que el recorregut, en condició de 51 quilòmetres, sigui de 60. Però seguretat absoluta, ens han dit. Mm-hmm. Mm-hmm.
No us fa una mica com de respecte?
Jo sí. Sí, clar, respecte sí. Però també, com dius, igual són prejuïcis de que ves a la televisió, que només són imatges de violència. Però a l'altre costat, que sé que hem fet tot perquè estigui segur i no hi ha ningú lloc en aquest món que és segur. O sigui, clar, sí, és el desconegut, no? Sempre una mica de... A veure què passa, però com tenim el suport de gent allà, jo crec que no hi ha problema.
Jo també penso que els éssers humans tenim un instint de supervivència que és innat i que jo crec que ens fa a tothom, ens fa ser covards. I per això no podem demanar a la gent que siguin herois, i no volem ser herois. I per això tanquem, penso que aquest instint de supervivència és el que ens fa tancar els ulls, les oïdes, i poder continuar endavant amb aquesta, per poder seguir vivint. Però jo crec que hi ha moments a la vida que no pots decidir per tu mateix, per no trair-te els teus ideals, i això ho hem parlat a la Lluís. No sé, tenim la necessitat de que això ho hem de fer, i ho farem.
I tant. I ja està. S'han de superar les foscors.
Exacte.
S'han de superar totes les barreres i totes les coses que ens fan mal en el nostre
exacte.
Dia a dia.
I por, jo penso que no hem de tenir mai. La por és una manera que tenen de paralitzar-nos, i nosaltres és això, tu has dit, tenim respecte, però por no en tenim.
No. A més, clar, que quan estàs a casa i ves les imatges de qualsevol violència, és molta frustració, que tu no pots fer res. I així tenim l'oportunitat de fer alguna cosa que és increïble. De poder fer-ho.
Mm-hmm. Sempre són reptes els que us aneu marcant, tant professionalment com, en aquest cas, per exemple, superant foscors, superant coses que no ens agraden a la vida, en definitiva, no? Sempre esteu creant coses noves. La inspiració d'on us ve, del que veieu i pel que voleu posar-hi el vostre granet de sorra, o per inputs que us arriben d'altres llocs?
És una barreja de tot, no? Jo penso que sí.
Sí, el que ves, el que llegeixes, de parlar...
Sí, i bueno, nosaltres que som gent de carrer, que no tenim aquesta... ni som mediàtics, ni tenim poder, ni tenim... L'únic que sabem fer és esport, doncs apliquem l'esport per denunciar allò que volem denunciar. No? És la manera de cridar com a societat civil que som. Nosaltres hem trobat aquesta manera, però jo penso que tothom té la seva manera de fer-ho.
Mediàtics, d'aquí a no res ho sereu.
No,
ho teniu clar, no?
No.
Perquè, clar... No és una cosa que passi cada dia que algú intenti córrer per la Franja de Gaza.
Ja, però bueno, som la Lluís i el Xavi i som de Sant Celoni i continuarem sent i continuarem l'endemà, continuarem entrenant pel Montseny, pel Montnegre i ja està. La vida continua.
La vida sempre continua endavant. Hem de lluitar pels nostres somnis, hem de lluitar pels nostres ideals i vosaltres dia a dia ho esteu fent. Vosaltres, a través d'aquest projecte esportiu, esteu lluitant per la llibertat, en definitiva. Una llibertat que segur que tot el poble, tant israelià com palestí, voldria les seves vides. Vosaltres, quina opinió en teniu? És a dir, què és el que creieu que hauria de passar perquè això no es tornés a repetir una altra vegada?
Pues clar, i la realitat i el que m'agradaria veure, pues sobretot que obren les fronteres de Gaza, que així la gent poden viure una vida normal. Hi ha gent a dintre que necessiten anar a Jerusalem per temes de salut i no poden anar, doncs no hi ha ajuda. Però, clar, l'ideal és que viuren tots junts, que fa més de 100 anys estaven els àrabes i els jeus, viuen tots junts, com amics, treballen junts. I per la culpa dels francesos i els britànics, van fer fronteres i van començar aquest conflicte. Doncs també jo, com britànic, també em sento una mica responsable, que no estava i àrbols, però...
Sí, no sé, jo penso que actualment només hi ha una solució amb aquest conflicte, que, i jo crec que està ben clara i tothom, les dues parts, la saben. Ara, que la vulguin fer o no, que és, evidentment, és una retirada israeliana dels territoris ocupats, proclamar un estat palestí independent i viable, evidentment, i amb fronteres reconegudes i segures. Les dues parts saben que aquesta és la solució. Ara, ja arriba un moment que ja no sé si el conflicte... si realment volen que continuï el conflicte o que aquest acord de pau és viable.
Trencar totes les barreres que hi ha en el món, trencar totes les tanques, fins i tot les que encara estan pendents de construir.
I tant, i tant.
Recordem l'estat nord-americà.
I a casa nostra existeixen.
Exacte, a casa nostra també tenim, sí. Que cada poble triï és el més important, poder decidir què és el que vol cada poble, però sobretot no crear conflictes on no hi haurien de ser.
Exacte.
O on realment no hi són.
Mm-hmm. Explicar que la violència està demostradíssim, no? Que tots aquells estats que exerceixen una violència sistemàtica com a mesura de dissuasió, tard o d'hora recullen una violència subversiva per part de la població. Això està demostradíssim. Mm-hmm. I que, bueno, que ho digui un Mosso d'Esquadra, això té... no sé si és simbòlic o té... té tela, però és així. Jo continuo pensant que tota aquella violència d'estat i uniformada provoca sense remei una violència subversió. Això ho tinc claríssim.
Ens quedem amb aquest titular, eh? Déu-n'hi-do el que no, ens has deixat. Recordem la cita, és aquest divendres que ve a l'Ateneu, presentació del Superant Foscós, d'aquest trajecte que faran tant la Louise Brown com en Xavi Manso per la Franja de Gaza. Correm per la llibertat. Pels pobles lliures.
Exacte.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a tu, Gemma. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí.
Marxem ara cap a pista coberta, ens n'anem cap a la zona dels esports i repassem en aquest cas el calendari de partits del Club Patí Sant Celoni. Partits per demà dissabte, aquí mateix. Prebenjamí Iniciació Voltregà a les 3 de la tarda. I també per demà dissabte, al cap d'una hora, a les 4, Prebenjamí B, Claret B. Partits com a visitant. Dissabte a les 3 de la tarda, Casanenc, Infantil. Un quart de 5, Tona, Benjamí. Dos quarts de 6 de la tarda, JMJ, Prebenjamí A. I tancant jornada, en aquest cas, partit per diumenge dia 5, Mollerussa, mini femení, a les 10 del matí. I més coses, anem completant el pòdium d'aquesta nit amb més esports, en aquest cas amb el Futbol Sala. Futbol Sala Sant Celoni, que pren ara mateix el protagonisme, el relleu. Amb nosaltres tenim, com cada setmana, amb en Jesús Marín. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Encantat d'estar aquí un divendres més.
Veus, o sigui, nosaltres encantadíssimes d'obrir la porta una vegada més a un club, bueno, que fa goig, eh? Feu sortides cap al Palau Blaugrana, veu fer aquest cap de setmana passat un amistós... Comencem pel Palau Blaugrana, més que res perquè va ser divendres passat, això.
Sí, sí, divendres passat, correcte.
Us en veu d'anar tots d'excursió cap al Palau Blaugrana a veure un partit...
Sí, bueno, un partit diferent, perquè el Barça Lassa jugava contra el Ríos Renovables Zaragoza, que és un equip històric de futbol sala, i a més és un equip històric i peculiar i únic, perquè és l'únic equip professional arreu d'Europa, a més, que fa defensa en zona pura, i a més a pista completa, no? Això ja no s'estila, queda com arcaic, però el Zaragoza porta una vida sencera fent-lo, vull dir, és el seu segell personal, és el seu estil, el seu ADN, i no només ho fa, sinó que ho fa molt bé. I per mostra un botó, vull dir, el partit va acabar empat, no? El Barça està lluitant per guanyar, per quedar líder, no? Està allà amb l'Inter Movistar, colze a colze, frec a frec, no? Que els hi va d'un punt d'una jornada, i el Zaragoza no entraria dintre, no? D'aquestes previsions, però sempre acaba complicant la vida als equips grans. Fins i tot a l'Inter ja li va complicar, al Pozo també, vull dir, perquè els equips professionals no estan acostumats o han perdut l'acostum de tindre que crear joc i de jugar contra defenses estructurades en zona, i més a pista completa. I el Zaragoza, a més, és un mega hiperespecialista en fer això, perquè només treballa en aquest cap. O, treballa en moltíssimes més coses, que per això són professionals. Però vull dir que el seu punt fort és aquest, no? La seva feina està centrada exclusivament en aquest tipus de defensa per poder contraatacar ràpid, per no deixar espais, per obligar els jugadors que volen crear joc a pensar el doble del que estan acostumats a pensar. I, ostres, va ser un partit interessant de veure des del punt de vista tècnic, la veritat.
I els nanos suposo que s'ho van passar superbé. Podem veure el que podríem dir que són els seus ídols, no?, dins el món de l'esport.
Sí, i tant, i tant. Els, bueno, els, clar, jo he parlat des del punt de vista tècnic, per això ho deia així. Els nanos que van a veure una festa de futbol sala impressionant tampoc acaben decebuts, perquè, evidentment, tot i que sigui un partit complicat, és un tipus de defensa que també fa que hi hagi moltes alternatives a un cantó i un altre. No crea una sensació de domini, tot i que el domini el va portar el Barça, en realitat. O sigui, si un mira les estadístiques, a nivell de sensació de joc i sensació de pista, el domini no va existir. No, va ser molt altern, va ser molt imprecís, no? Estava tot en l'aire, no?, una miqueta. I això fa, clar, que l'emoció, no?, i l'atenció, els nanos tots anaven amb el Barça, tots són culers. Ell, clar, aquella emoció, aquell neguit, aquell ai, no? Que també forma part de l'espectacle i també et fa disfrutar, no?, del partit. Pues ells ho van viure, vamos, en tota aquella il·lusió de ser, no?, pues això, de veure els teus ídols allà a pista, veure com s'esforcen, veure també com lluiten, com els hi costa fer les coses, que no tot és fàcil, no?, per molt bons que siguin, no? I bueno, tot això per ells és una experiència única. A més, després tenim l'oportunitat, quan acaba el partit, i en aquest sentit els equips de la Lliga Nacional de Futbol Sala, el Barça, el capdavant, perquè és el Palau Pas, tenen la virtut de ser molt accessibles, vull dir, tenen, no?, ells, quan acaben el partit, s'esperen, surten a pista, firmen autògrafs, es fan fotos, pots parlar amb ells una miqueta, esperen a fora també, vull dir, i clar, i això pels nens no té preu. No té preu.
Clar.
Per ells és com si fos el dia de Reis, un altre cop. Venen els Reis, no?
Algú es va reconèixer damunt del terreny de joc?
Bueno.
Va dir, ostres, jo faig això exactament. Encara que no sigui,
I van haver, comentaris, al Barça li estava costant moltíssim trobar espais a la defensa en zona del Saragossa, i van haver comentaris que jo trobo que m'agradaria dir que són encertats, però hem d'agafar distància perquè som professionals, no? De dir, ostres, però si nosaltres juguem millor, no? Dius, bueno, sí que és veritat que estem més acostumats a trobar defenses en zona del que el Barça està acostumat, no? I aleshores hi ha paràmetres que nosaltres treballem, com són les paral·leles en curt, o que el pivot faci la finta però vingui a buscar el mig de la defensa en zona per, el que diem, entrar i sortir de la gàbia. O sigui, cosetes així, detallets, que el Barça no va estar tan acurat fent-lo, no? I això pot donar la sensació, quan ets un nen, no?, i tu sí que ho fas, de, ostres, jo jugo molt millor. Però també has de tenir en compte que la velocitat del joc no és la mateixa, tampoc. Vull dir, tu potser estàs jugant a 10 per hora i aquell partit s'està desenvolupant a 200 per hora, no? Aleshores, clar, contra més velocitat, més tècnic i més precís has de ser, no? Aleshores, quan hi ha una imprecisió vista des de fora, tot sembla molt fàcil, no?, que dic jo. Dic, mira, això sí, jo no ho fallo. I dic, clar, això tu no ho falles a 10 per hora, però a 200 per hora m'agradaria veure't, no?
És bastant més complicat,
sí,
diguéssim.
Però no, però és maco que ells, a nivell de moral, se n'adonin que hi ha coses que les fan molt bé, no? Encara que la comparativa és molt distant, perquè estem parlant d'equips professionals i ells estan encara a categories de base, però que siguin capaços de distingir que al seu nivell aquestes coses ells sí les saben fer, no? Això, com a mínim, que siguin conscients d'això, parla molt bé d'ells i és molt maco com a entrenador de sentir.
Una gran festa, clar que sí.
Sí.
Cap de setmana, el que deia, va començar amb una grandiosa festa anant cap al Palau Blaugrana i després va continuar dissabte a les 12 del migdia, que vau fer un amistós. Sènior va jugar contra Llinars.
Sí, els veïns de Llinars. Va ser un amistós maco perquè feia bon dia, va ser a l'aire lliure, a la pista externa de la zona esportiva de l'11 de setembre, i feia un sol immillorable, vull dir, a més era un cap de setmana maco perquè és el cap de setmana, no?, dels 250 anys de les Gitanes a Sant Celoni, vull
dir,
sí, que no era qualsevol cap de setmana, no?, tampoc, sí, i va començar molt bé, com bé dius, no?, anant al Palau, veient el Barça, veient un bon espectacle de futbol sala, i el dissabte pues, també va estar molt bé, vam rebre els veïns de Llinars. Bueno, potser d'entrada nosaltres en el partit vam entrar més amb mentalitat d'amistós que no pas ells, no, sense retreure res, no? Però ells potser venien a competir de valent, vull dir, des del minut zero ja, amb una agressivitat i una tensió i un neguit, ostres, que fins i tot a l'àrbit del partit li va sorprendre, no? Que en alguns moments els hi recordava, escolta, que només és un amistós, no? No em compliqueu ara el partit, home, que jo he vingut aquí a Sant Celoni un dissabte, no? Amb un dia que fa molt maco i que aquí és festiu i que... No em compliqueu la vida, no? Quasi ve demanant, no? Si us plau, que no li compliquessin la vida, no? Però bueno, jo també entenc que tot i que és un amistós, hi ha un esperit competitiu, no? Vull dir, a ningú li agrada perdre, no? I jo m'imagino, potser a mi m'agafa més de juny, no? Perquè jo no porto tant de temps aquí, però que en el fons hi deu haver certa rivalitat sense l'Uni Llinars que jo potser no sabia al 100%, no? I a lo millor van per aquí els trets. I sí, el partit ens va agafar una mica, no diria fora de joc, però amb una mentalitat més festiva que no competitiva, no? Pensa que nosaltres a la mitja part anàvem perdent 1-3. Vull dir, no estàvem trobant, no, a la pista les sensacions.
Estàveu esperant Carnaval de la nit,
sí,
està claríssim.
No, per nosaltres, mira, pensa que vam fer debutar 3 jugadors, 2 cadets, l'Armand Gullanons, que és un cadet, i el Roger Serrat, que és un altre, i en Pau Armengol, que és un juvenil que està amb nosaltres, va venir a mitja temporada, està fent entrenaments, no, i s'està preparant per començar a competir, perquè, a més, és la seva primera experiència a futbol sala. Ell no havia jugat mai, ni de patint ni mai. Ell sí havia jugat a handball, però mai a futbol sala, no? I aquest és el seu apropament a aquest esport, no? I el vam fer debutar, no? Perquè ja porta fent una feina amb nosaltres i és una feina que està molt ben feta, s'està esforçant, està aprenent els fonaments, i per mi era un premi que pogués jugar un partit, no? I en aquest sentit, la nostra mentalitat era com de celebració, no? Debutar jugadors, provar coses, no? I en canvi la del Llinars era, bueno, demostrar-se coses, no? De que són capaços, de que poden guanyar, de que, bueno, per el que sigui, no? Pels motius que sigui, jo no jutjo això, no? I clar, la mitja part, 1-3. A més, haig de dir que el gol nostre el va ficar el Pau Armengol, va debutar amb gol.
Molt bé, perfecte.
Una jugada, fèiem la broma entre ell i una jugada que ell va acabar, perquè va estar murri i va acabar el segon pal, que és una cosa que m'aixaco sempre, que el segon pal hem d'acompanyar les jugades, o sigui, està el segon pal, no sé què, i a més amb ell, sobretot d'entrada, perquè no té els fonaments, l'hem aixecat moltíssim amb això, no? I fèiem la broma, no?, en el descans, li deia, què, això del segon pal t'ha sortit a ti de la improvisació, no? I em deia, sí, no sé com se m'ha corregut, eh? Mai a la vida hagués pensat que... Però mira, m'ha vingut aquesta inspiració i rèiem els dos, no? Perquè Déu-n'hi-do el que l'hem aixecat jo amb el segon pal, aquest pobre nen.
Vosaltres veu anar a fer debutar gent d'altres equips de categories inferiors.
Sí.
I el Llinars?
No,
Llinars, amb el seu primer equip.
El Llinars, sí. Bueno, el Llinars enguany no té un primer equip oficial, perquè ells l'any passat sí tenien un sènior. Aquest any tenen 6 jugadors, que en realitat són 5, perquè van agafar un reforç de luxe, un porter de Cardedeu que juga a Divisió d'Honor, a Futbol 11. Els va venir a reforçar perquè no tenien porter. Però els jugadors que... la resta de jugadors de pista, sí, eren jugadors que l'any passat eren del seu sènior, però ells trobaven, i tenen raó, que 5-6 jugadors per competir tota una temporada en garanties no...
És molt curt.
És molt curt, no? Aleshores, ells continuen entrenant com si tinguessin competició, amb l'esperança de que l'any que ve puguin acabar de tancar un grup, no? Per això van buscant amistosos. I per això també m'imagino que el seu sentit competitiu era diferent del nostre, no? Ells tenien més una ànsia, no?, de jugar i guanyar partit i tal, perquè troben a faltar el que és competir a una lliga, no? I s'ho van prendre com si fos gairebé una final, no? I nosaltres vam estar una mica més de festa, que dic jo, no?
Sabem com estàveu a mitja part, però sí. I a final de partit?
No, el partit el vam acabar guanyant, vam guanyar 7-3. Vull dir, el descans anàvem 1-3 i a la mitja part 7-3, no? Al final jo, no és que sigui més llest que ningú, o més o millor, ni el meu equip, però vam parlar i vam dir, bueno, no es tracta, no? Ells sí van foragitats, sí van amb aquesta tensió. Nosaltres tenim una feina feta ja des del principi de temporada i sí que tenim un rodatge competitiu, no? Es tracta de ser llestos i ja està. Perquè ells sí anaven amb aquesta passió i amb aquesta garra, però tàcticament, i això no és una crítica, és un anàlisi només, però tàcticament es nota que no estan el suficientment ben treballats, no? És a dir, el fet de no estar competint cada setmana fa que potser la feina tàctica no tingui la cura, o ser pocs, perquè fer entrenaments amb 5 o 6 jugadors també entenc que l'hora tàcticament et limita molt, no? Aleshores, nosaltres vam aprofitar això, o sigui, jo els vaig dir, es tracta de jugar senzill, o sigui, sabem que si retenim pilota o intentem ara fer la filigrana de turno, ells amb la pressió i amb l'agressivitat ens superen, no? Perquè van al límit i són molt físics. Però si estem murris i sabem va jugar, i nosaltres una altra cosa no, però com a entrenador jo una altra cosa no la matxaco, vull dir, el que té pilota ha de tindre com a mínim sempre 3 alternatives de passe. I a futbol sala que només juguen 4 perquè jo tingui 3 alternatives de passe. Si l'altre equip amb defensa en zona o individual o mixta, és que els que no tenen pilota han de fer una sèrie de moviments molt ben fets, molt ràpids i molt intel·ligents, no? Vull dir, això ho sabem fer, encara que estiguem de festa, ho sabem fer. Si juguem a controlar passar, o sigui, un toc, dos tocs com a molt, donem mobilitat de la pilota, trobarem espais que ells no sabran tancar perquè no estan preparats per tancar-los, i a partir d'aquí el partit anirà rodat. I mira, sembla que en comptes d'entrenador sigui en Davi o alguna cosa així, perquè és el que la segona part va passar.
Home, una segona part que va acabar amb un 6-0.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, i fallant, vull dir. I fent...
No els veu deixar ni passar.
No. I fent això, i donant-li pilota al pal, i el seu porter va donar moltes, i algunes que, bueno, ja vas guanyant, i ja et sents, no m'agradaria dir superior, però ja et sents còmode dintre del partit, i aleshores potser i és un amistós. En comptes d'acabar-la de primera, com faries un partit de veritat, doncs busques una segona o tercera opció perquè aquell jugador en concret pugui marcar, no? En aquest cas, doncs, que algun dels cadets pugui marcar, que... Bueno, sí. I, a més, et diré una altra cosa. Els últims 100 minuts de partit jo vaig posar els dos cadets junts al camp contra sèniors, no? Vull dir, perquè, tot i que som més petits, els moviments els coneixen igual o millor que els nostres sèniors. I no es va notar, no? Entre cometes, el desnivell d'edat no es va notar. La fluïdesa de pilota, a la segona part, per part nostra va ser immillorable. Sense trair l'esperit festiu, Vull dir, sense... En cap moment vaig fer una crida al coratge ni a l'orgull de com pot ser que aquesta gent vingui a casa i ens pinti la cara, no? Cap discurs d'aquests així foragitats, sinó més aviat un discurs de sentit comú, de dir, per nosaltres ha de continuar sent una festa i nosaltres la millor manera que tenim de divertir-nos és amb la pilota. Tocar pilota, crear espais, jugar maco. Al final es tracta de jugar maco. I contra més maco jugues, millor en surt. I l'amistós, per sort, va acabar, pues, en aquest sentit, va ser una segona part totalment, radicalment diferent a la primera, però també perquè nosaltres ja anàvem amb aquesta mentalitat de, bueno, va jugar a pilota, jugar a maco, trobar espai, divertir-nos, no? I guanyar el partit, que al final és el més divertit de tot.
És allò de, estàvem de festa, No teníem esperit competitiu, però com que vam guanyar, doncs clar, sí, ho entes. Però bé, cap de setmana tenim tot un munt de partits. Comenceu jugant a les 9:30 del matí, demà dissabte, amb un Llinàs, mira, precisament, sí. Pre-Benjamí.
Sí, sí, bueno, és que tot neix que l'Eduard Pacheco, que és l'entrenador del Pre-Benjamí, ja s'havia enfotat al Llinars, i a més ell està estudiant al Ginebró i coneix molta gent de Llinars. Tot l'oferiment d'aquest amistós va començar per aquí, no? A més, el pobre Eduard Pacheco, que jugava al sènior, i tampoc és una crítica, no va poder acabar el partit perquè el van lesionar, no? Li van, amb una pilota dividida, li van fotre un cop a l'esquena amb el colze i el tenim tocat. Oh. S'ha lesionat de veritat, no? I això parla una miqueta de l'agressivitat. No va ser amb voluntarietat, és a dir, el nano del Llinars que li va donar el cop de colze a l'esquena no va anar expressament a donar-li, però anava tan fort i tan foragitat i tan desesperat cap a aquella pilota que no va controlar realment el que feia i es va acabar carregant un jugador dels nostres, no? Per això et deia, no? El contrast aquest de mentalitats. Però bueno, ell ara es podrà treure aquesta espinita clavada que no va poder jugar molts minuts perquè es va lesionar, no? Fent d'entrenador del seu supermega hiperequip, sí. El seu supermega hiperprebenjamins, que visitaran la pista del Llinars i, bueno, intentaran dur-se la victòria, no? Per dedicar-se a l'Edu i a la seva lesió.
I tant, i per també dedicar aquesta primera posició que continua sent ben seva.
Sí, sí. Bueno, ara falten dos partits per acabar, aquest de Llinars i el proper. En principi, guanyant aquest, podríem dir que ho tenen fet, però anem a assegurar i guanyem els dos que queden. Guanyant aquests dos partits, sí, guanyant aquests dos partits ja seran indiscutiblement campions.
Molt bé, bueno, perfecte.
Mentida. Indiscutiblement campions ja ho són. Passi el que passi. Però seran oficialment campions.
Molt bé. Bon aclariment. Sí. Aquest serà el primer partit de la jornada. Després, següent partit, 11:45 del migdia, a Montornès, sí. Contra l'Infantil.
Sí, sí, l'Infantil té un partit, bueno, un repte més en el seu camí d'aprenentatges. A l'anada, aquest partit va acabar, t'ho dic de memòria, 5-7. Va ser un partit molt maco dels nostres infantils perquè anàvem perdent de molt, no sé si era 4-0 o 4-1, una cosa així, i quasi bé remunten el partit. Els nostres porters eren dels primers partits que jugaven també i bueno, en alguna jugada no van prendre la decisió més correcta, no? Però la millora que han fet els nostres porters, els porters de l'infantil, això m'agradaria destacar-ho, sí, perquè els entrenaments... Jo, així com hi ha partits que no he pogut anar, he anat a la majoria dels que he pogut, no? Els entrenaments no m'he perdut cap. I la feina que estan fent els porters de millora és impressionant. Els últims entrenos que jo els estava veient, jo els hi deia amb ells, els hi deia, és que, mira, això no s'ha de dir, l'entrenador no t'ho ha de dir, però jo t'ho diré, dic, i els hi vaig dir als dos, al Marc i a l'Odin, els hi vaig dir als dos, i dir, sou altres porters. O sigui, és com si haguéssim, ara al mercat d'hivern, haguéssim fitxat dos porters nous, i els dos porters que hi havia a principi de temporada, doncs mira, els hem acomiadat, perquè no teniu res a veure. O sigui, la millora que heu fet és impressionant. I és veritat, a base d'il·lusió i de coratge i d'esforç. I no ens enganyem, que tots dos ja tenen fusta, vull dir, ja en mimbres, no? Perquè tu, quan els veus i veus mancances, saps si aquestes mancances són de feina i treballant s'arreglen, o són mancances que són més, bueno, que li acompanyaran tota la vida, no?, a aquell noi, i aleshores la teva feina el que es tracta és de dissimular-les, no?, de que ell exploti unes altres virtuts perquè aquelles mancances, però no és el cas. A cas d'aquests dos nens, tots dos tenen fusta de porter i van pel camí de ser dos porterassos. Sí, que jo crec que el partit de Montornès, no vull avançar-me, no vull fer de pitoniso com vaig fer amb l'amistós de Llinars, però pintarà molt bé per l'infantil, perquè al final la diferència del partit d'anada va estar a la porteria, no va ser més. O sigui, la diferència va ser aquesta, però a nivell de joc els nostres infantils van jugar molt, molt, molt millor. Si repeteixen aquest partit, si repeteixen aquesta pauta i tenen el bon joc de pilota que acostumen a tenir i tenen la confiança suficient, per molt que fallin ocasions, no rendir-se i continuar intentant i que això no et decebi, guanyaran aquest partit segur.
De fet, és la marca de la casa, per tant, sí. Aquesta primera part ja la tenen.
Sí, sí.
Següents a jugar, en aquest cas serà diumenge, dia 5 de març, a les 3 de la tarda, Mataró a la Vi.
Sí, correcte. Bueno, una hora d'aquelles... No? Millor les 3 que les 2, eh? Però bueno, un diumenge a les 3 a Mataró. Mataró és molt maco, anem allà de visita. I l'Alaví, bueno, voldrà treure's, no, el regust, no diria amarg, perquè van fer, no va ser el seu millor partit, però no va fer un partit dolent contra l'Alella, van perdre 2-5, i ara voldran visitar Mataró també amb aquella idea de demostrar que són molt millor equip del que el Mataró va trobar al partit d'anada, no? És veritat que el club, el futsal Mataró, és un d'aquells clubs consolera, i els seus equips acostumen a ser equips molt, 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 molt difícils, molt difícils. Però s'ha de veure una cosa, els nostres alevins és el primer any que competeixen i ja s'han enfrontat a tots els equips de la Lliga, perquè estem a segona volta.
Sí.
I, per exemple, els líders, no? Els partits, si un dia té una mica de temps i es mira els resultats, hi ha molts partits, molts, molts, molts contraequips que van per davant del nostre alevi, que els guanyen 14-15-0, 14-15-0. Sí? Els nostres alevins, de moment, en el que va de Lliga, ningú els ha fet un resultat d'aquests. Vull dir, el resultat més abismal que va rebre l'Alaví va ser un 9-2, i un 9-2 no és un 14, un 15-0. No? I això ja parla una mica que, tot i ser el primer any, que són nens que no ja estan avançats a competir, que estan aprenent ara, amb la feina que s'està fent i la il·lusió que tenen aquests nens, aquest equip té molt, 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 molt de futur i molt de recorregut, perquè torna el mateix. El més normal seria que ells estiguessin en el sac aquest d'equips que han perdut 15 o 16 o 18-0, no? Contra... I no pas, tot el contrari. Són dels que planten cara. I a més, contra... parlo ara de memòria perquè no ho tinc aquí, però contra el futsal Mataró, contra el Vilassar, no me'n recordo quins dels dos que estan a dalt, la diferència va ser d'un gol o dos. Vam perdre, però d'un gol o dos. Contra un equip que està acostumat a guanyar els seus partits de 5 gols cap amunt, no? O sigui que serà un partit molt, molt interessant. Farà molta patxoca de veure. Si els nostres alevins estan ben concentrats i ben il·lusionats i demostren el que van dir el dia del Palau Grana, perquè van ser ells, que juguen millor que el Barça en certes fases de joc, serà un partidàs digne de veure.
Ho demostraran al damunt del terreny de joc, això de tot segur. I aquests són tots els partits que hi haurà, perquè aquest proper cap de setmana ni cadets ni sèniors juguen els seus respectius partits, els uns per partit aplaçat i els altres per jornada de descans.
Sí, correcte, no? Els sèniors tenen aquest calendari estrany que ens fa estar un mes aturats, tot, bueno, aturats, mentida, aturats a nivell de calendari de Lliga, perquè, fixa-t'hi, un amistós, d'aquí estem intentant tancar un altre amistós entre setmana, amb un rival de divisió d'honor, i tenim una activitat pendent d'anar a una granja a fer una activitat de grup, no?, bueno, passar un matí allà per fer cohesió, no? Feina de grup, competitiva, però de grup, o sigui que d'aturats res. I els cadets que sí que tenien per calendari que jugar aquest partit contra el Sant Cugat, era aquest dissabte, dia 4, bueno, a tots dos equips ens ha anat millor aplaçar aquest partit, no? Aprofitant que el dia 11 no hi ha jornada de cap tipus, és jornada de descans, hem aprofitat que el Sant Cugat no tenia efectius suficients i que nosaltres, pues, algun jugador o un altre també es tontollava, per aplaçar aquest partit i posar-ho el dia 11. I jugar-ho tots dos amb les màximes garanties competitives, no?, per oferir un bon espectacle.
I tant que sí. És a dir, aquest cap de setmana únicament tenim jornada fora de casa,
sí,
com a visitant, tant pre-Benjamí com a infantil com a l'Avi. Els tres guanyaran, per tant, la propera setmana, divendres de la setmana que ve, ens expliques molt bones notícies.
I tant, us explicaré com Sant Celoni, no?, s'ha expandit, no?, a territoris d'arreu i ha conquerit, no?, amb el seu futbol sala.
Segur. No en tenim cap mena de dubte. Els Pirates de Sant Celoni sempre acaben guanyant. Jesús, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera setmana.
Fins la propera.
Un darrer apunt que volem dedicar al Centre Excursionista de Sant Celoni. Un any més se celebren el seu cicle d'audiovisuals de muntanya i excursionisme. La cita és durant tot aquest mes de març a Can Ramis, a la sala Bernat Martorell. La primera projecció va ser ahir dijous, dia 2 de març, i va comptar amb en Ferran Latorre. Pel proper divendres, dia 10, a les 9 del vespre, just quan nosaltres comencem nova edició de Pòdium, podreu veure seguint la missió arqueològica de 1709, a peu per les valls de l'Uixón, Aran, Boí i Isàvena. Serà a càrrec d'Enric Soler Raspall, escriptor, excursionista, viatger i editor. Esmenta tanmateix que s'hi presentarà també el llibre de viatges Pantocràtor, on l'autor recull les seves experiències. Doncs això és el que ha donat de si al Pòdium d'aquesta nit de divendres. Esperem que l'hagueu gaudit com nosaltres i ens retrobem sempre que ho vulgueu a santceloni.cat/radioalacarta. Allà és on podreu recuperar tots els programes d'aquesta, la vostra emissora, Punt 7 Ràdio. En directe, com sempre, 107.7, santceloni.cat/radioendirecte i aplicació TuneIn. I ara sí, fins aquí, tanquem Pòdium d'aquesta nit. Molt bon cap de setmana.